Psst, passa, passa. Ja ets dins del Barça reservat.
Més determinant.
Més determinant, segur, però vaja. Què tal? Com esteu? Benvinguts. Passeu al Barça reservat, el primer d'aquest 2025, després de l'aturada d'episodis per les vacances nadalenques. Aquest 2025 tornem amb l'episodi 15, aquí al reservat amb l'Oriol Domènech, que també feia dies que no venia. Home, Oriol, t'hem trobat a faltar moltíssim.
Ja estem aquí una altra vegada.
Ja estem aquí. Any nou, Oriol Menes. Nou. I el Xavi Campos, que és un fix al Barça reservat.
Què tal?
Com estàs?
Molt bé.
Home, tu diràs.
Distret.
Estem ben distrets. O sigui, hem trobat a faltar una mica venir al reservat a parlar.
Hem començat fort l'any.
Mare meva, el Barça. Sempre no falla mai. Amb això no decep. No decep amb donar emocions i una mica d'entretenir-nos a tots plegats. És un episodi que es grava després de tot el cas Olmo Pau Víctor i sobretot de saber que el CCD dona la cautelar a Dani Olmo i Pau Víctor perquè puguin ser inscrits. Encara no ho estan, però ho estaran per la final de la Supercopa d'Ara. I d'un ni de tot el que ha generat i les conseqüències que pot portar aquest cas Dani Olmo. D'entrada, la reacció que va tenir Laporta quan es va assabentar que tenia la cautelar, doncs evidentment és una imatge que passarà quan fem el resum de la segona etapa de Laporta, hi ha canapés volant, hi ha moltes històries, i la botifarra, no sé com es diu en català això.
Botifarra.
Sí, perquè fa la botifarra. No trempa el dit, no, fa la botifarra. Doncs la botifarra de Laporta a Aràbia, quan sap que Olmo que té la cautelar, doncs també serà una d'aquestes imatges icòniques. Però clar, no és l'única cosa que va passar en aquesta celebració post saber que té la cautelar, sinó que després jo diria que se li va de les mans una mica, encara que sigui molt, molt la porta el que fa a la llotja Campos, que és una informació que crec que els primers, no sé si és la cadena Cero, Diari Marca, que expliquen tot el que va després passar a la llotja quan arriba doncs, Joan Laporta, però que tens confirmada aquesta informació.
Sí, sí, vaja, vam veure tots a la botifarra entre bastidors de l'estadi de l'Aràbia Saudita on jugava el Barça, que és un fet histriònic, però pots arribar a entendre'l. Després de l'entrada a la llotja, segons el que expliquen alguns testimonis que hi eren, doncs va ser excessiva, maleducada, proferint insults a tor i a dret, sense mirar ningú, eren una mica a l'aire, però crits, insults, males formes. Un president del Barça desenfrenat i... O sigui...
Passat. Sí,
descontrolat.
Descontrolat, sobretot perquè era un lloc públic oficial i allà has de guardar una mica una mica no, has de guardar sempre
bé,
les formes.
I si fos en un lloc privat tampoc no cal proliferar insults en veu.
No, això cria. Mai, però al final si és un lloc privat...
Si estàs sol i estàs amb els teus companys de junta
doncs, clar,
i
coneguts mira,
amics i jugadors encara,
això, al final...
és el moment que hi ha representants d'altres entitats com la federació,
sí.
territorials, inclús l'Atlètic Club.
Però és que, clar, pel que ens expliquen, aquest sentiment que té la porta dins, que el traurà tot, pel que diuen que ens preparem per aquesta roda de premsa que farà
dimarts
quin dia és? Que dimarts 14 de gener farà aquesta roda de premsa.
A les 10 del matí.
A les 10 del matí farà aquesta roda de premsa, on sobretot té moltes ganes, perquè està molt decebut Joan Laporta i molt dolgut, i ara direu, oh, quina sorpresa, amb la premsa catalana. Com sempre acabem rebent els periodistes, és una cosa... Està molt dolgut, perquè considera que ha estat un assetjament terrible cap a la seva figura i la seva gestió, sense que encara no s'havia acabat de resoldre, i que no, ell troba que, doncs bé, es va començar, s'han dit moltes coses, escrit, parlat, ràdios, teles, diaris, tota mena de mitjans, i sobretot això, la premsa catalana, que de la premsa de Madrid ja és el de sempre, això espera, però que la premsa catalana no. Ara mateix, a dia d'avui, la idea, o sigui, el missatge que ens envien és prepareu-vos la premsa, potser d'aquí a dimarts, i mira, i més si has guanyat potser la Supercopa, estàs en un altre humor, i tot això es rebaixa. Però que està molt decebut amb tot el que s'han dit els mitjans catalans, que després el que passi a Madrid i el madridisme sociològic és un altre argument que segurament sortirà, perquè és el de sempre.
A mi em sorprèn una mica, no em sorprèn gaire, però em sorprèn una mica que esperi un tracte bufandero dels mitjans de comunicació, d'aquí, d'allà i d'on sigui, perquè Joan Laporta, per la seva trajectòria, normalment ha respectat molt la llibertat d'informació. Ell intenta diferenciar la informació i l'opinió, i clar, no podem estar pendents de tot el que s'ha dit aquests dies, des dels últims dies del 2024 fins avui. I segur que hi ha hagut judicis un punt injustos, però el que és irrebatible és que aquest cas s'havia de resoldre d'una manera i encara s'està resolent. Ara, de moment, s'ha resolt de manera temporal, però no està resolt del tot.
Però a més sorprèn que algú com ell pugui pensar això. perquè és cert que aquests últims dies ha rebut molt, però res incomparable amb el que va rebre la seva primera etapa de president. Si fem una mica de memòria, els dos o tres darrers anys de la Porta com a president, el que va arribar a rebre dels mitjans de comunicació catalans...
Ves quan fa el loro, és aquell context,
sí,
no?
Bueno, aquell, sí, sí. Els dos o tres últims anys...
Sí, el loro és del 2008 o 2007.
I el primer i segon any, quan ja no hi era. Mm. Perquè si ara comencéssim a recordar tots els documents que es van filtrar, que si era la factura de la rostisseria de Lolita, de cara a l'acció de responsabilitat, vull dir, jo aquella campanya va ser infinitament pitjor del que està rebent ara. Jo crec que ja hauria d'estar acostumat a saber que això acostuma a passar. Jo crec que està molt més justificat el que ha rebut ara per la no inscripció de Daniel Moy Pau Víctor que no el que va rebre en la seva època.
Ells, el club, el que considera la versió del club, i segurament no sé si donaran tants detalls i ho explicaran així, com va anar tot, és que ells ho tenien, direm, aparaulat, perquè no hi ha, evidentment no pots pactar res d'aquestes coses per escrit, però aparaulat amb la Lliga, sobretot, que amb aquesta operació dels seients VIP tenien tot resolt, que aquesta operació els hi acceptava com els havien acceptat amb altres fórmules, que sense veure tots els diners, però la Lliga comença a rebre moltes pressions dels clubs, això els fa canviar, i els diu en un moment la Lliga, en l'últim moment, això és cert, els diu, a veure, com que no tenim temps de comprovar la solvència d'aquestes empreses que ens heu presentat d'inversors per als seients VIP, nosaltres us hem d'exigir una quantitat de diners, i és el que canvia. Llavors, aquesta quantitat de diners, el Barça diu, que és el que els diu a la Lliga, ho tenim firmat i arribarà, però no arriba, i com que no arriba i no tenen ingressat el compte, la Lliga els diu, jo no t'ho puc acceptar, perquè tinc els clubs mirant.
D'acord, sobre la campana tot, sobre la campana,
sí, sí, sí,
no?
Sí, sobre la campana.
Aleshores, tens risc de...
I llavors, clar, què passa? Per què el Barça segueix dient, no, però tranquils, perquè llavors des de la Lliga el que rep el Barça és però passeu a la federació que això està arreglat. Passa a la federació, president nou, noves pressions dels clubs, i els diu escolta, això no t'ho puc, jo no t'ho puc. Jo, això ha d'anar, passeu al CCD via cautelar, que això sí que no, és incontestable una cautelar, i és en aquest moment on hem arribat ara, que som ara, amb aquesta cautelar, i evidentment la cautelar no podia arribar perquè poguessin jugar contra l'Atlètic Club, perquè és un dels clubs que més ha pressionat. O sigui, haurien pogut estar inscrits.
Tu creus que està calculat?
Està calculat.
Fer-ho públic a 7:15, una hora i quart abans del partit.
Amb les declaracions del president de l'Atlètic Club postpartit, imagina't si Dani Olmo hagués pogut jugar ahir. Encara s'haguessin multiplicat.
És el que crec perquè és el que ens traslladen des del Barça, que això ja ho sabien perquè estava calculat que en cap cas es podria ser perquè era el rival que era.
Quan es parla molt de les pressions d'altres clubs, que aquí es veu com una campanya dels segons quins clubs, sempre es parla del Sevilla i de l'Atlètic, jo crec que això ho hem de veure des d'una normalitat, perquè aquí vivim amb una bombolla, i aquí parlem, el 99% del que parlem sempre és del Barça o del Madrid. I tots els altres clubs de primera divisió i segona divisió tenen moltíssims problemes per fair play, per inscriure jugadors, per fer equilibris, per fer plantilles. Jo crec que en els dos darrers anys el Barça ha fet algunes inscripcions que alguns equips poden entendre com irregulars, i potser aquest cas Olmo ha sigut una mica la gota que ha fet vessar el got de la paciència d'alguns clubs. Però, bueno, però molts clubs ho passen igual o pitjor que el Barça, amb quantitats diferents, sí, però igual, amb el tema del fair play.
Sí, sí, no, estan pressionats. I, per cert, també, m'han fet un comentari, persones del Barça, de l'entorn Barça, d'on Masip ha sortit aquestes fotos al costat de la botifarra de la Porta, surt Masip, sí, ha fet... Però on era Masip tots aquests dies? Volguem dir que, bé, és un assessor del president, és un treballador que cobra del club, i en aquests moments en què més es necessitava segurament doncs, ser allà, doncs no hi era perquè estava de vacances, i ell ha vingut directe de vacances a Aràbia. Però també són comentaris que es fan amb Deco,
sí,
el director esportiu.
No, que... no del cercle més pròxim a la Porta ni de la Porta, segons tinc entès, però el club aquests dies que hem preguntat molt per la situació del cas d'Olmo i de Pau Víctor, ell és el director esportiu. És veritat que a nivell burocràtic, administratiu, Deco... i té poc a veure, però és el director esportiu. Potser has d'estar a prop del jugador que està passant una situació delicada. Ja estava de vacances fins als primers dies del 2025.
Jo crec que en condicions normals, el director esportiu d'un club de futbol, el primer dia d'entrenament post-vacances nadalenques, hi ha de ser, en condicions normals, sempre. Però és que en aquest cas, has d'estar molt més per estar al costat de l'entrenador i dels jugadors afectats.
I jugador, sobretot dels jugadors.
I amb Dani Olmo, ell va ser el responsable principal del fitxatge, i gran encert, i segur que tenen proximitat i complicitat entre ells.
Sí, Dani Olmo, el seu representant, el seu pare, vull dir, et parlen de Deco com la persona que des del primer moment ens trasllada la confiança.
Aposta per Dani Olmo, doncs. És veritat que Deco té una situació familiar que té part de la família del Brasil, part de la família Porto, i això és difícil de gestionar. Però però no eren els dies per fer vacances. Ja. Això és el que ens el pot que semblar a nosaltres, i també és el que s'ha comentat des d'algunes persones del club, que el van trobar a faltar.
I insisteixo, sobretot perquè fan aquesta diferenciació de que el dia 31 estaven reunits, evidentment Joan Laporta, amb Ferran Oliver, amb Juste, amb Riudalbà, són directius que no cobren, i en canvi els executius que cobren responsables d'aquesta àrea, doncs potser aquests dies són els que no poden faltar. Però bé, el cas Olmo Pau Víctor, de moment amb cautelar, després pel que ens diuen tenen l'espai salarial generat, vull dir que en qualsevol cas era una de les condicions també per tenir la cautelar en principi, que era que tu havies de tenir l'espai, perquè el que no podia ser és que no tinguessis l'espai i a sobre tinguessis la cautelar, però també, com que ja són en la norma 1-1, doncs aquest mercat, aquí no s'acaben les emocions, aquest mercat de gener, doncs ja que hem tingut la norma 1-1, el Barça diu que doncs fitxem.
Aprofitem-ho.
I jo ja és una cosa que em poso les mans al cap, però d'acord, no passa res. Vull dir, jo no sóc la que està al club. Doncs si s'ha de fitxar, es fitxa. Però clar, si fitxes han de sortir jugadors, perquè 1-1 vol dir puc inscriure, però han de sortir jugadors. I aquí surten noms, sobretot de sortida. D'Araujo, que en parlarem, també. No, aquí el reservat al tot costa, evidentment. Però hi ha un altre nom, Oriol.
Que no va jugar ni un minut contra l'Atlètic.
No. I que el situen a Itàlia, a la Juve, i que des d'Itàlia el situen que està fet, bé, doncs, veurem. Va ser molt tèbia amb les últimes declaracions que va fer sobre la seva renovació, Araujo.
Està passant una situació similar a la que va passar amb l'anterior renovació,
Sí.
Araujo i els seus representants jugant.
Juguen molt. Però juguen fins al nivell d'arribar a parlar. Vull dir, amb el Bayern, per exemple, va parlar. Bé, no sé com acabarà. I un altre nom que sempre sona en els últims mercats és Eric García. Eric García... Què passarà, Oriol, amb Eric García? Què fem?
Aviam, fa un parell o tres setmanes, amb una TDT, ja vam comentar que ja estava per la labor dels últims 6 mesos de temporada, jugar molt més i anar a un altre club. Aquí no havia jugat pràcticament res. El que passa que després va encadenar la titularitat contra el Leganés, va encadenar que contra l'Atlètic de Madrid va sortir ell abans que Frenkie de Jong, ahir contra l'Atlètic va jugar minuts residuals, però bueno, el Girona aposta molt fort per ell. Ell va estar molt a gust allà. El tema és que si el Barça no només el vol cedir perquè hi jugui, sinó que el vol traspassar per fer caixa i per poder ingressar una bona quantitat de diners per poder fitxar, jo crec que hi ha més equips que tocaran a la porta. De fet, a mi el que em consta que també està molt interessat és la Real Societat.
La Real Societat, per cedir, per una sessió?
No, si hi ha possibilitat de traspàs.
Per fitxar-lo, sí, ara al gener.
Sí, si hi ha traspàs, doncs la Real també ho intentaria. Igual que ho intentaria el
Girona. Sí, ja hi ha hagut converses, entenc, llavors.
Bueno, i Manol està boig per fitxar Eric. També té jugadors que li han parlat meravelles d'ell perquè han coincidit amb les seleccions de les categories inferiors d'Espanya.
I l'Eric, clar, suposo que, per exemple, és un projecte de Real Societat que si l'entrenador va boig el veu com a figura important a l'equip i, per tant, ell és una mica el que busca, no? Sí, ser titular,
ell,
jugar...
Ell sap positivament que si va a Girona és per jugar titular, que ja ho va ser l'any passat i perquè Michel va boig per ell, i jo crec que la Real també seria per jugar.
Però preferiria Girona, em temo. No em temo, crec.
Va, perquè hi ha un club que ja ha estat, bé i més pròxim a casa,
no? I té contacte amb Mitchell, més o menys, de manera regular.
A mi sí que em constava que li feia il·lusió el tema Girona, però desconec. Ma, la Real també és molt bona plaça,
És bona plaça.
Molt bona
Girona,
ja
la coneixes.
Futbol, bona ciutat.
Potser no has de canviar de casa, que s'ha fet una casa nova fa poc, o s'està fent una casa nova.
Aquí fa falta, però també... tema Flick, insisteix, perquè es quedi...
Home, Flick l'està cuidant, Sí.
A l'estiu el va aturar, no?
I ara, en aquest moment...
És una lesió a Christensen, sí.
Sí, però en aquest moment...
Que és marxat.
Li està donant minuts... Ho vas apuntar aquell dia del Leganés, però és que s'està confirmant amb els partits posteriors.
Aquí falta veure la tornada d'Araujo com afecta o no, tot i que ara...
I si marxa Araujo?
Més de mig centre que de...
I si marxa Araujo?
Jo crec que si hi ha una baixa a la defensa... No el deixaran marxar, això segur. Ni a la defensa ni al mig del camp.
Bueno.
Jo crec, per exemple, que no són posicions que a ell l'afecten, però jo crec que si, per exemple, Olmo i Pau Víctor no s'haguessin pogut inscriure, també li hagués dificultat una possible marxa.
Sí, no, és la, per, no, no té res a veure amb la posició, però per efectius,
no? Per efectius, jo crec que sí.
Bé, doncs a veure...
Jo crec que aquí hi haurà tema en els pròxims dies. De fet, acaba
fins
de començar
el mercat. Fins al 31 de gener, no?
Sí. Queden 20 dies, poden passar moltes coses.
Eric García, amb aquest interès de la Real Societat, jo...
El que desconec és que ell el que vol és sortir 6 mesos per jugar més i per tornar a recuperar la confiança,
o ja marxar definitivament.
Ho acceptaria amb traspàs, això és el que desconec, perquè ja sabem tots que és molt clar. Corrent. i no sé si faria aquest pas o no, això ho desconec.
Clar, la Girona et dona això, no? Una sessió, que et dona l'opció de només cedit, i el Real Societat sí que marxes i marxes.
Traspassat, no, però bueno, no? El Girona també estaria per un traspàs, eh?
Ja, però amb el Girona sí que tu pots, no? Suposo que Eric dirà, no, vinc cedit, si realment no vol desvincular-se al Barça, sí, ho pot parlar. Sí, amb la Real Societat...
Doncs... Girona l'acceptaria una sessió de 6 mesos per acabar la temporada, això segur.
Escolta, Uri, i hi ha un nom que Gijantes l'altre dia, el Gerard Romero, va donar un nou fitxatge pel vestidor del Barça, però no és un jugador, sinó que és Daniel, que ho digui bé, Daniel Codina. Codina. Sí. És Daniel Codina, que fins ara, com a mínim, fins a dia avui, està fent unes tasques de... Com es diu aquesta figura al voltant dels jugadors, al vestidor del Manchester City?
Però no és només atenció al jugador, eh? És també operacions, logística, viatges...
Delegat.
Però un delegat
més funcions.
Aquí pensem al delegat, el que surt amb el braçalet i ja fa els canvis. No, delegat molt més global.
Que és del Manchester City des de fa anys, i ara, segons...
Va estar al Girona fa anys...
Sí.
I el City no et sabria dir quants anys fa, potser fa... El primer equip et diria un parell o tres.
Mm. I és un fitxatge que, segons Gijantes, ha fet el Barça i s'incorporarà per fer una tasca, ara em diràs, m'ho matisaràs tu, similar al primer equip del Barça.
Sí, sí.
La mateixa?
Sí, sí.
És com...
Operacions, logística, també englobarà atenció al jugador.
Això és imminent, no? Més o menys, és l'arribada pròxima.
A mi em consta que el City ja saben que...
Que marxa?
Que pot ser que aquest mes ja plegui, pot ser.
Clar, ve ocupar una plaça que en principi està ocupada pel Joel González.
Mm-hmm. Però bueno, ja... És una plaça que ocupen varia gent.
Clar, ja t'entenc. Que no és només la figura del Joel en aquest cas, el Joel González, que és més com un...
Oficina d'atenció al jugador.
Sí, una oficina d'atenció, sí. Sinó que abarcaria una mica més de responsabilitats, sí, tindria.
Jo crec que farien, suposo que si el fitxaran per ser com cap de departament... Aquí suposo que faran el seu equip, que englobarà diverses persones.
La figura del Joel González, aquí el reservat, el Jaime Miguel ho ha explicat alguna vegada, que entre els jugadors, alguns jugadors no acabaven de, no sé, com de confiar-hi 100% en ell. Bé, a vegades són qüestions que peces que no encaixen, no sé. No sé què passarà amb el Joel González del Barça. Recordem, és un campió olímpic, vull dir que ell té la seva reputació com a esportista, però veurem la seva figura dins del vestidor. I com arriben al Daniel Codina? Com pensen en ell? Perquè crec que...
El Barça ha tingut molts jugadors del Manchester City.
Que és una mica que arriba
Ferran
per aquí.
Ferran Torres, Gundogan, Eric...
Perquè ella es reuneix aquí, el Daniel Codina es reuneix amb Deco i Bojan per tractar de la seva figura, i amb Bojan ell tenia relació.
Crec que també, sí. Però bueno, no crec que hagi estat la clau. Jo crec que suposo que jugadors del City que han estat en aquell vestuari han parlat meravelles d'ell, perquè tampoc no el conec molt, el Daniel Codina, però sí que puc dir que gent del vestuari i gent que mana al City parlen meravelles d'ell, de la seva eficiència, del seu treball, de la seva disciplina, organització... Vull dir que pel que diuen és un d'aquest treball invisible que no es veu, un gran fitxatge pel Barça.
Doncs a falta de moment de fitxatges esportius, en moment sí, tenim aquest fitxatge de l'estaf Daniel Codina directe al City. Escolta, fitxar al City doncs sempre està bé perquè allà tot funciona, tu portes cap aquí.
Anglaterra, jo crec que no només el City, hi ha molts clubs que estan un pas per endavant de la Lliga en temes d'organització, vull dir que portar gent d'allà, són catalans, són d'aquí.
Talent català cap a casa sempre és bo.
Sí, sí.
Doncs cap a casa Daniel Codina. A vegades sabeu que parlo de bàsquet, no és la meva àrea, no? Normalment parlo més de futbol, però el bàsquet de tant en tant hi poso el nas. I ara la situació per Joan Peñarroya no és bona. Ell se sent bastant sol ara mateix.
No, se la juga a Canàries.
Té un ultimàtum.
Queden fora de la Copa, no?
Sí, si queden fora de la Copa.
Si perden, segur.
Ens consta que té un ultimàtum a sobre que li han fet arribar des de... les parts més altes del club i evidentment l'àrea esportiva del bàsquet, que està molt a sobre, en forma de reunió amb ell i amb els jugadors, que demanen molta més exigència al joc perquè no pot ser tots els partits que s'estan perdent, encara que sigui per pocs punts. Des de direcció esportiva i la direcció tenen el compromís d'intentar reforçar amb un nou fitxatge, que és el que falta, per la baixa de la Provítola, però li han exigit molt més. No estan contents amb la imatge de l'equip i, per tant, això, si no es classifiquen per la Copa, seria un cop molt fort.
És que fa 60 anys que el Barça...
Des que hi ha la CB, mai. Crec que són 41 anys de Copa amb la CB.
I jo crec que Joan Peñarroya ho sap i que treballar en aquesta situació no és còmode, segur, encara que això es doni a l'esport professional, però insistim, se sent molt sol. Jo crec que segurament t'equivoques quan fitxes i no portes algú la teva confiança per al teu staff, va agafar l'staff.
Perquè l'staff va agafar Víctor Sada,
gent
que treballava amb Grimau.
Potser amb Víctor Sada doncs, no ha acabat de tenir la complicitat que s'esperava amb ell, la resposta que s'esperava, bé, això a vegades passa. I a l'hora dels fitxatges, doncs, segurament tampoc s'ha reforçat la plantilla com a ell li hauria agradat. M'han parlat d'una opció que hauria tingut el Barça que segurament hauria estat bastant bona. Jan Montero, el millor jugador jove de la temporada passada que jugava a l'Andorra i ara està al València. El Barça a l'estiu hauria tingut l'opció de fitxar-lo, però l'han descartat, perquè en els seus plans de la secretaria tècnica de Navarro i de Mario doncs hi havia un altre nom, que era el de Juan Núñez.
És un base jove, Juan Núñez.
És un perfil similar.
Juan Núñez és més director, no?
Bé, d'això ja si us deixo més per vosaltres si els coneixeu. Però
Montero és un jugón, és un base elèctric amb bona mà, molt bona penetració, a Andorra ho va fer molt bé. De fet, jo crec que no només el Barça el va voler fitxar, sinó que el Madrid.
El Madrid també, però finalment fitxa el Felip.
València va líder de la CB,
sí, València,
juntament amb Unicaja.
Clar, sempre és oportunista, ara quan ja ha passat, dir, ostres, potser aquest t'hauria anat bastant bé, no, Jan Montero, o que sorprèn de... Jo ho dic perquè hi ha gent que quan m'han explicat, sorprèn el per què descarten aquest fitxatge a Montero.
Si per fitxar Núñez,
per
no?
Per fitxar Núñez, sí.
Bueno, ja va tenir la seva repercussió, no?, perquè es comentava que sortia amb la filla de Juan Carlos Navarro.
Bé, no, sí, Juan Núñez té una vinculació, diríem, familiar, sí, aquesta. Vaja, com a mínim, no sabem ara, però com a mínim en aquell moment era parella d'una de les filles o de la filla de Navarro, però vaja, sobretot per la qualitat dels dos o la projecció que poden tenir, doncs considera gent que n'entén de bàsquet que Montero potser passaria per davant de Juan Núñez. Però vaja, aquesta és la situació que hi ha al bàsquet, més enllà del cas Tomàs Hertel, que també d'un nidó.
Tot i així, el Barça té bon equip, eh? Si no té equip per anar amb més derrotes que victòries.
No,
la lesió de la Provítola t'ha marmat molt.
Però això és el que també creuen de les...
Escolta, tots els equips tenen lesions importants durant tota la temporada.
El Barça no té un bon recanvi a la posició de base.
No, clar, una de les, dels arguments per fer aquest ultimàtum és l'equip que hem fet aquest any és millor que l'any passat, considerant el club. Per tant,
sí, hi ha gent que opina així, sí.
Per tant, esperaven millors resultats. I Tomàs Hertel, allò es va gestionar fatal, ho reconeixen al Barça, que surt de la secretaria tècnica, que quan arriba a la directiva, en aquest cas a Josep Cubells, ja arronsa el nas, ja creu que això serà un problema. És llavors quan se'ls diu prengueu el pols a la gent, per veure, perquè això no s'encaixarà bé al Palau, i quan, entre tot això de prendre el pols, fan aquesta consulta als dracs, que sembla una cosa encara bastant surrealista, que
això passa,
que és un dels grups d'animació del Palau.
Argentina i Brasil passa, quan han de fitxar jugadors polèmics, que...
La consulta
fan com a conèixer, per prendre el pols, perquè diuen qui millor que els dracs, no? Per saber com s'encaixaria això a l'afició. Però vaja, els dracs només doncs, donen la seva opinió i a partir d'aquí ja els dracs ja no saben què va passar, ni per què es descarta el fitxatge, i no, ja es descarta bàsicament perquè quan arriba a la porta diu aquest fitxatge, això, prou problemes tinc jo ara com per ara posar-me a fer això.
Jo vaig posicionar molt en contra la fitxa d'Hertel, però tampoc no crec que hagués passat gaire cosa, no? L'aficionat del Barça
si
no és...
Mira, si no fos enmig de tota la crisi Olmo, jo crec que això la porta tira endavant, no? No creieu?
Pot ser, no ho sé.
A mi em semblaria que la porta ho hagi aturat, eh?
A mi també.
Però vull dir, que si hagués passat que hagués acabat signant, vull dir, que la gent del Palau, al final, si...
Però està bé que les ferides després tinguin conseqüències, no?
El que està bé és que la gent...
Tu estàs molt a favor d'això, d'aquesta reacció, ja ho vas dir al moment.
El que està bé és que la gent que es comporta malament amb el club no tingui una segona oportunitat amb la quantitat de jugadors que hi ha per fitxa.
Això mateix.
És que si no és un mal exemple. Si portes malament, no tornes.
Sí, t'has de respectar una mica tu mateix.
Doncs, i després que la relació amb el representant de Hertel...
Home, vaya pirata.
No. El Barça, jo crec que no m'ho han dit així, però pensarien com tu.
Jo no el conec, no el vaig sentir a la roda de premsa. Ja li faltava la bandera, una tíbia i dos calaveres, saps? O sigui...
Escolta, doncs això és el que us volia dir del bàsquet. Tenim el tema, ja en parlarem, no? Del tema del retorn al Camp Nou.
Vinga, va, ho deixem per un altre dia.
Sí, perquè d'un-hi-do, també.
El tema febrer-març...
Ah, no, això ja t'oblides. Això t'oblides. A febrer-març?
Això,
oblida't.
Ho has escoltat, el temps del Barça reservat. Si en vols més, busca'ns en un altre episodi.